Ràdio Vilafranca. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Fa uns dies va arribar a les llibreries L'empel del penedesenc Daniel Harris. Es tracta de la novel·la guanyadora del 9è Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres, impulsat per l'Ajuntament de Sant Sadurní. El proper 15 de març es farà l'acte de presentació de la novel·la a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. I avui, al Penedès en xarxa, hem convidat el seu autor per parlar de l'obra i conèixer-lo una mica més. Anem a buscar aquesta conversa a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Avui ens visita el guanyador del 9è Premi Celler de Lletres amb la novel·la L'empelt, Daniel Harris. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, amb moltes ganes, moltes ganes.
Primer de tot, benvingut al Penedès en xarxa. Encara no havies passat per aquí, pels nostres micròfons. I, si et sembla, comencem amb aquest reconeixement. Guanyador, com dèiem, de la 9a edició del Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres, que organitza any rere any l'Ajuntament de Sant Sadurní. No sé una mica què suposa guanyar aquest premi i guanyar-lo a casa.
Doncs és una motivació espectacular. Ja fa anys que vaig intentar provar, no?, amb una novel·la anterior. Mm-hmm. I bé, el premi, doncs, fa que et formis, que et remoguis, que intentis superar-te per tal d'intentar guanyar-lo. I quan ja el guanyes, doncs ja és la bomba, això.
Ara parlaves d'aquesta formació perquè, òbviament, escriure un llibre requereix no només tenir la idea i tenir les ganes, sinó tenir aquesta formació. Tu t'has format durant els darrers anys. Explica'ns una miqueta com ha estat aquesta formació.
Sí, a veure, sempre està bé tenir recursos i per anar-los a buscar, una formació de les grosses que vaig fer és a l'Ateneu Barcelonès. Mm-hmm. Que vaig fer, pues, a l'itinerari de narradors, especialitzat en novel·la. Mm. I llavors, a partir d'escriure altres llibres que tinc a darrere, doncs aquí a la Biblioteca de Sant Sadurní van començar a impartir uns cursos amb la Muriel Villanueva, i va ser començar aquests cursos. Mm-hmm. I anar pues, com fent un seguiment de diferents projectes i vaja, va ser com veure la necessitat de que t'has de formar, doncs, per cada vegada millorar i sentir-te millor escrivint i això transmetre-ho als lectors.
Suposo, però, que les ganes d'escriure, això ja venia una miqueta de sèrie,
això,
no?
Això ja ve de sèrie, ve de sèrie.
Parlem de l'empelt. Des de fa uns dies ja la podem trobar a les llibreries, aquesta novel·la curta, novel·la social, molt sadurninenca. Els sadurninencs que l'hem llegit ens hem trobat als carrers.
Sí, sí, sí. Està plasmat carrers, tradicions, festes, la vinya. Hi ha una mica... Està centrat en Sant Sadurní i en extensió al Penedès, i l'empel és el títol que ho remou tot, perquè a part del que pugui significar, hi ha molta metàfora darrere. I vaja, que hi ha molta... Per exemple, hi ha la filoxera, hi ha el cabatàs, hi ha tots els esdeveniments i també els escenaris. O sigui que gent que es conegui Sant Sadurní podrà fer una ruta literària, i la que no se la conegui, ja ho promocionarem perquè vinguin a veure-la.
Parles, a mi personalment una de les coses que més m'agrada de la novel·la, que recordem, un dels trets identitaris d'aquest premi és que ha de ser una novel·la centrada en el món del vi i del cava. I una de les coses que està molt bé d'aquesta novel·la és que narra una miqueta, explica com totes les estacions de la vinya. Això també és molt bonic de seguir al llarg del llibre. No només parles, òbviament, d'aquestes tradicions i passes pel Cabatàs, la Filoxera, la Festa Major, les festes de barris, no?
Sí.
Que ens acompanyen al llarg de tot l'any. I també, no?, aquest viatge per l'any a través de la vinya.
Sí, sí, és requisit del premi, estan les bases que ha de figurar. Però jo ho he vist, o l'he fet viure com si formés part de la novel·la com a escenari, i que aquest escenari fos quasi bé un personatge més, no? I trepitgem pues, la vinya, s'explica pues, tot el procés de l'any amb la creació d'un celler, partint de zero i aprenent que de molta gent que m'he hagut de posar les piles perquè segons quines coses necessites especialistes, vaja.
Justament t'anava a preguntar per això, perquè llegint la novel·la sí que trobem aspectes molt concrets, aspectes molt especialitzats, i t'anava a preguntar per com t'havies nodrit, amb qui havies anat a buscar per fer aquesta novel·la, perquè dedueixo que no vens del món de la vinya i el vi.
No vinc, però la fase final la tinc bastant apresa. Fem bastants brindis, sobretot els, quan anem a la formació que comentava, a la biblioteca. S'ha fet com una tradició de quan acabes la classe pues anem a fer un brindis i comentem literatura, no? I llavors, aquesta formació, però també ho és, el preguntar a altres persones que dominin. I voldria esmentar especialment, que ja ho fico al principi del llibre, que és el Jep Bargalló, que és company, poeta d'aquests tallers literaris, i ell sí que en sap molt, molt del món del vi i del cava. I ha sigut, pues, a base de preguntar, llegir, comentar, a part de mirar llibres, mirar internet i també trepitjar la vinya. O sigui, el recorregut que... Tots els recorreguts que poden sortir a la novel·la, jo els he fet. I és una manera també de descobrir al teu voltant, doncs, amb motivació extra per plasmar-ho després.
Una altra, ara parlaves d'aquests voltants, d'aquests camins. Llegint la novel·la, tu et poses perfectament al llac de Can Codorniu, per exemple, on s'inicia aquesta novel·la. El Caminet Rosa, també. També en parles. Molts camins que dius, ostres, aquest està allà. Està molt ben situat i, sobretot per la gent que llegeixi, que sigui de Sant Sadurní o del Penedès, realment veure que això existeix, que no t'ho estàs inventant, no? Doncs al final et fa posar-te més, no?, en aquesta novel·la.
Això m'agrada molt, el que hi hagi escenaris reals i llavors a partir d'aquí crea una història, una trama. I aquests escenaris, doncs, com els que has dit, o a la Font de Cal Mota, també és anomenar altres col·lectius que formen part d'aquests escenaris, com pot ser els corredors sense suar.
També els hem vist al
també
llibre.
També surten, i altres, els de Festa Major i tots aquests. I clar, volia també ficar el Sant Sadurní, que no és només cava, i tot el seu entorn. I per mi és un lloc meravellós.
Daniel, com neix aquesta novel·la? Abans ho dèiem, aquesta novel·la social basada aquí a Sant Sadurní. També trobem Vilafranca,
sí,
com a escenari, amb llocs molt concrets també de Vilafranca. També
sí, sí, sí.
Els nostres veïns, si et llegeixen, es trobaran en aquesta novel·la. I una miqueta, sobretot la trama, com neix? Com et ve aquesta idea de la novel·la?
Sí. Clar, té diferents branques. Hi ha una trama principal i altres subtrames, no? La trama principal, que és la protagonista, ella no sap qui és, perquè, bueno, qui s'ho llegeixi...
Es deixarem amb l'intriga.
Sí, es deixarem amb l'intriga, però és una manera de... D'allò, sempre m'agrada que hi hagi un punt d'investigació, de... que l'actor també intenti seguir els protagonistes i ell també vagi pensant a veure d'on pot sortir o què, no? Això és com el tema d'investigació, que al final hi ha un rerefons dur. Però també amb coses molt positives i aquest contrast. M'agrada molt contrastar les coses que poden ser dures o negatives amb positives i que donin empenta també, no? a que l'ésser humà també té moltes coses positives. Llavors, això per una banda, no? El buscar la investigació, i això ja atrau. I després, mostrar notícies que anem sentint a la ràdio, que semblen molt llunyanes, que han, no sé, han decomissat drogues por ahí, o coses d'aquestes, que ho vas sentint, però sempre ho tens com que és en algun altre lloc, no? I doncs també ficar una mica l'accent en això i denunciar-ho d'alguna manera i que ho veiem, no? I a part d'això, doncs, hi ha la vessant lúdica de les festes, de tradicions, que això també fer reconèixer la gent que sigui d'aquí, doncs, veure, ah, mira, doncs mira, jo he anat allà on diu, o sí, jo vaig sentir l'Anna Roig, que també surt.
Sí, tant.
O sigui, hi ha molts elements petits que de fora també atrauen i de dins, doncs, encara més.
Com bé deies, no? Aquestes potes del llibre, aquesta part de tradició, de cultura sadurninenca, aquesta part de la vinya, del cava, i aquesta part també més reivindicativa, sobretot amb l'eix central, amb la protagonista i amb tot el que li passa a la protagonista, no ho desvetllarem. Cadascú que hi hagi, però té aquesta part més reivindicativa d'un tema que, malauradament, està a l'ordre del dia i que també ens serveix per reivindicar. I a mi, personalment, m'agrada molt el tàndem del Biel amb l'Anna. Aquesta història de l'Anna, la protagonista, aquesta parella que formen amb el Biel...
Sí, és molt singular, és molt de sentiment, de... No vull desvetllar gaires coses, però és una relació molt sana i de molt d'ajudar-se. I això és una de les coses de l'Empel, no? Que són branques llunyanes que s'ajuden, no? per sobreviure. Doncs una mica és aquesta metàfora. Aquest és un dels punts que fa referència al títol, no? I és preciós.
Si et sembla, és que no vull desvetllar més de la novel·la, perquè els nostres oients els convidem a que la llegeixin, però si et sembla, ja que tens aquí la novel·la a sobre la taula, et convido que llegeixis la part de darrere, a veure si així convidem els nostres oients, els que no estiguin ja decidits a llegir-la, a que es quedin amb la intriga com a mínim.
Som-hi, doncs. Què faries tu si et trobessis un cos surant mig mort a la vora d'un llac enmig del Penedès? La resposta no és fàcil. I quina és en realitat aquesta persona que agonitza? La resolució d'aquest misteri, que afecta tota una comunitat, posa a prova els valors, les inquietuds i les sospites de tots els implicats, que hauran de prendre decisions clares mentre la vida quotidiana continua a Sant Sadurní d'Anoia. Una decisió, sigui quina sigui, ho pot capgirar tot. I tot hi pot representar la unió de branques llunyanes que s'acaben entenent per sobreviure fent un autèntic empel. La creació d'un celler nou i també les festes i les tradicions lligades al món de la vinya, conviuran amb altres qüestions tan terribles com esperançadores. Segueixo o fins aquí?
Ho deixem aquí. Amb una miqueta d'intriga. A 15 de març és la data escollida per presentar l'Empelt a la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia de Sant Sadurní. presentem a casa davant dels nostres.
Sí, sí.
Això no sé si ajuda o si posa una miqueta més de nervis.
A veure, em motiva molt i fa molta il·lusió. I suposo que quan estigui allà amb la gent, que hi haurà molta gent que estimes, no? Doncs et fa aquest moment de pujada, no? com els artistes o que fan teatre o el que sigui, no? o els músics, que algun dia jo vaig ser bateria. I res, és el 15 de març i a les 7 de la tarda, o sigui que estarem superbé, motivats, amb ganes que la gent que vingui ho gaudeixi i aprengui també coses més fora dels estàndards dels llibres i, en concret, el que hi ha sense dormir.
I acabarem brindant amb cava, per tant, serà rodó.
Això sí, sí, sí. Això que no falti.
Daniel, no és el teu primer llibre. Abans, en algun moment de l'entrevista, n'hem parlat. Tu, el 2015, ja en vas treure un, La porció esvaïda del Cruscat, 2021, Les cares de la fortuna. Suposo que això també dona un bagatge, no?
Sí, jo ho veig com una evolució, no? Que jo vull arribar a ser escriptor de tot el que pugui arribar amunt, no? Jo, no és ficar-se sostres, perquè ja te'ls fiquen els altres, per tant. Vaig començar amb La porció esvaïda del Cruscat. El Cruscat és un volcà que està al costat d'Olot, que també em lliga molt aquella terra. I una mica com aquest, jo els llibres els centro en localitats, i a partir d'aquí hi ha unes trames, no? Totes són de... Sempre hi ha un punt d'intriga, de suspens i tot això. Llavors, aquell va ser el primer llibre que em va fer donar el salt, no? Vull escriure un llibre. I aquests reptes els vaig assolint. Després va arribar la formació que comentàvem al principi, i amb Les cares de fortuna va haver-hi un salt de qualitat, un mateix s'ho veu, no? I aquest està centrat a Martorell. També volta pel món, però està centrat a Martorell. I vaja, aquesta evolució cap a Sant Sadurní, doncs, també... El que passa que, com que són llibres que no s'escriuen en una setmana, a vegades són treballs de molt de temps, doncs hi ha hagut moments que han estat com en paral·lel, no? I al final van sortint i vas veient com tu evoluciones la manera d'escriure. I el següent, doncs, ja ho veurem. Ho anirem a provar.
Ara comentaves, no?, que un llibre no neix d'un dia per l'altre, que necessita temps. Com és això de combinar l'escriptura amb la vida personal i amb la vida professional? Combinar-ho tot.
És gestionar el temps i fer prioritats, no? És igual que si llegeixes, no? Has de buscar el teu moment, aquesta mitja hora, que el que sigui, no? Jo, per llegir, per exemple, la meva parella fa servir l'estació, que malauradament no va gaire bé, i llavors em dona molt de temps d'espera per llegir. I al final és acabar marcant-te una mica un hàbit. És un hàbit saludable, igual que és menjar i fer esport, doncs culturitzar-te, no? Forma part, a banda de no deixar, doncs, la teva vida professional i personal, que moltes vegades queda reflectit també a la novel·la, no? Perquè veus situacions que poden passar i...
Entenc que en les teves obres deixes una part de tu.
Tot escriptor, si no són experiències seves, les has anat a buscar, i per molta inventiva que tinguis, jo penso, alguns altres diuen que no, però jo penso que sempre està basat en algú que coneixes, encara que sigui fantasia. I molt de tu hi ha opinions que al final les fan els personatges. A vegades això s'ha de diferenciar, que a vegades les coses que poden haver escrites en un llibre no és el pensament de l'autor, és el pensament del personatge, que a vegades crea controvèrsia, això.
Com és començar un llibre de zero? No sé si t'has trobat mai amb aquesta por que teniu la gent que escriviu, els escriptors de...
La famosa pàgina en blanc.
Exacte. A mi m'agrada molt preguntar per això, perquè...
Jo en aquest sentit no tinc aquest problema, perquè jo sempre em vaig com... A mesura que vas escrivint, també et van sortint altres idees, no? I tinc com un calaix de projectes allò o espurnes, i quan una cosa t'encalles, doncs busques alternatives, no? I jo en aquest sentit, en fer un llibre, jo treballo amb escaleta. Escaleta és fer-te un mapa de tot el que vols que passi i dividir-t'ho i fer-ho una mica així quadriculat, per entendre'ns, que després queda obert. La creativitat és oberta, no és tancada. Però sí que tinc un fil a seguir que si m'encallo en una part puc fer-ne una altra i després tornar-hi. Llavors, aquest problema de pàgina en blanc, d'aquesta manera intento subsanar-ho.
Daniel, ho deixem aquí. Aprofitant per convidar els nostres oients el proper 15 de març que es passin per la Biblioteca de Sant Sadurní a les 7 de la tarda, Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia, a gaudir de la presentació de l'Empelt. Allà també podran comprar la teva novel·la, Els i Signes, que sempre és un afegit, no?, tenir aquesta novel·la signada. Ha estat un veritable plaer conversar durant aquests minuts sobre l'Empelt, sobre literatura, sobre el nostre Penedès. Que vagi molt i molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Dos minutets i arribarem a 11:15 amb la Su i Carlos Sadness i aquest Barcelona Tropical. A la platja. I amb les presses d'arribar tard vaig creuar-me amb tu. Deixa'm a la teva fragància de coco, mango i bambú. I allà on anava tot agafava un color especial. Pujava la temperatura i les ganes de ballar. Fas Barcelona Tropical. Quan passejo al teu costat i veiem amb les palmeres que han crescut per on tu vas. Barcelona tropical, no ho hauria pensat mai, que la Barceloneta em sentiria com a Hawaii. Ai, 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 Barcelona tropical des de que tu has arribat. Una orilla si fa calor sembla de purpurina quan la toca el sol. I no t'he tornat a veure més, però m'és igual. El mapa fa l'amor, els coloms amb els tocants. Si els teus ulls jo veig el mar, vull ser roca de coral, vull banyar-me despullat. Si algun dia vols tornar, sempre serà la ciutat. Fas Barcelona tropical quan passejo al teu costat i veiem amb les palmeres que han crescut per on tu vas. Barcelona tropical.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flaix del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Els sindicats majoritaris del Garraf i l'Alt Penedès, Comissions Obreres i UGT i la patronal de referència en el mateix territori, la Federació Empresarial del Gran Penedès, van convocar recentment els representants dels Consells Comarcals de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, i els alcaldes de Vilafranca, Vendrell i Vilanova, per presentar-los un document amb propostes estratègiques de millora de la mobilitat al territori. La patronal i els sindicats fa molt de temps que veuen amb preocupació les deficiències en mobilitat a la zona i s'han posat en marxa per demanar solucions immediates. El document presentat davant les administracions locals i comarcals consta de 4 apartats: gestió avançada de la xarxa de vies d'alta capacitat, enfortiment del servei ferroviari, modernització de la xarxa de bus i accessibilitat als centres de treball. Sindicats i patronal coincideixen a afirmar que les dificultats en la mobilitat impacten sobre la qualitat de vida de les persones en tant que compliquen l'accés a la formació, a la feina i a la sanitat. Font-rubí enllestirà en els propers mesos la construcció d'un edifici d'habitatge social adreçat a la gent gran. L'immoble, que ja es troba en una fase d'obra molt avançada, comptarà amb un total de 6 pisos i pretén garantir un lloc on viure a gent gran del municipi que vulgui quedar-se al poble. Aquest és un dels projectes que s'inclouen en l'aportació extraordinària de la Diputació de Barcelona per aquest 2024 i que comptarà amb una dotació de 450.000 euros. L'alcalde Xavier Lluch i el president delegat de l'àrea d'infraestructures i territori de la Diputació, Sergi Vallès, han presentat aquest dimarts a l'Ajuntament de Font-rubí aquesta nova construcció amb clar accent social, així com una de les altres grans inversions que enguany afrontarà el municipi amb l'ajut de la Diputació, que és el desenvolupament d'una comunitat energètica municipal i pel qual rebrà també 205.000 euros. Digitalització del butlletí local al Martinet de Sant Martí Sarroca. Durant el 2023, l'Ajuntament de Sant Martí, a través del recurs del catàleg de serveis concedit per la Diputació de Barcelona, encarregava la digitalització de tots els exemplars del butlletí local al Martinet entre els anys 1976 i 2000. Després d'una exhaustiva revisió per part de la direcció de la Biblioteca Neus Català, on també estan arxivats tots els exemplars en paper, ja es poden consultar online a través de l'adreça www.trencadís.diva.cat. Per aquest 2024, l'Ajuntament té previst demanar un altre recurs al catàleg de serveis de la Diputació per acabar de digitalitzar els números restants, els compresos entre els anys 2001 i 2023. Albinyana surt en rogació per demanar pluja. Els que es dediquen a l'agricultura miren al cel amb poca esperança. Així que aquest dissabte, a iniciativa dels agricultors d'Albinyana, es va realitzar una rogació com fa dècades que no se celebrava. Ha de remuntar-se al municipi fins fa 72 anys per recordar una última processó amb el Sant Crist per demanar que plogui. Seria necessari. Per això els veïns han tret de l'església d'Albinyana el Sant Crist i caminant el van portar fins l'ermita de Sant Antoni, a peu, salvant el fort desnivell entre tots dos llocs. En la rogació van participar un centenar de veïns que han omplert l'ermita de Sant Antoni, on es va oficiar una missa per demanar per la pluja, amb fred, vent i sol i sense un núvol que portés esperança.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Són 2:15 i 5 minuts. Aquest dijous a la secció de consum us volem explicar novetats que afecten la reclamació de despeses hipotecàries contretes abans de l'any 2019. De fet, d'aquí uns dies, el 13 de març, hi haurà una xerrada informativa a l'Escorxador de Vilafranca i avui al Penedès en xarxa reunim els seus impulsors. Però deixem que sigui la Gavi Giral, la cap del Servei Municipal de Consum de l'Ajuntament de Vilafranca, qui ens ho expliqui. Gavi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, mira, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Consumidores, que celebrarem el dia 15 de març, doncs hem pensat que aquest any podíem dedicar aquest dia a parlar d'aquest tema de les despeses hipotecàries, perquè doncs, recentment hi ha hagut una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que obre la porta a poder seguir reclamant la restitució de l'import d'aquestes despeses. Aleshores, després de tot el llarg recorregut que hem fet per arribar fins aquí, hem pensat que valia la pena i ens hem posat d'acord amb el Servei de Consum del Consell Comarcal i amb l'associació Aquabae d'aquí de Vilafranca, doncs per poder organitzar aquesta xerrada i poder parlar una mica i donar a conèixer quins són els drets de les persones consumidores i abordar una miqueta aquest tema.
Doncs presentem la resta de convidats que ja anunciava la Gavi. Són d'una banda la Mònica Caballero, tècnica de consum del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també ens acompanya el Jaume Miquel Ruiz, president de l'associació de consumidors Aquabae, com deia la Gavi, amb seu a Vilafranca. Benvingut.
Hola, bon dia. És un plaer estar aquí.
Tot arrenca, aquests canvis, aquestes novetats, arran d'una sentència europea de fa 4 dies, com aquell qui diu, de finals de gener.
Bé, no exactament. Tot arrenca de l'any 2015.
Clar, anem a l'origen.
Sí, vinga. Sí. Arrenca l'any 2015 amb una sentència del Tribunal Suprem espanyol en el que es reconeix que aquestes clàusules que apareixen en la majoria de les hipoteques que tenim a les persones consumidores, que tenim la majoria, conté una clàusula que es pot considerar abusiva i, per tant, nul·la, que és la clàusula, normalment és la clàusula cinquena, que és la que imposa a la persona consumidora el pagament de les despeses hipotecàries, de constitució de la hipoteca, de la escritura de constitució de la hipoteca, no de la escritura de compra-venda, val? Aleshores, normalment tots sabem que hem hagut de... Les persones que tenim hipoteca sabem que hem hagut de pagar, no?, les despeses de notaria, les despeses de gestoria, el registre de la propietat, les comissions d'apertura del préstec, etc. No?
De quants diners parlem? Quin tant per cent?
No, clar, depèn de l'import de la hipoteca. Això, clar, és un...
Sí, però no pot anar ben bé cap al 10%. Pot
un
anar,
10%,
sí,
no?
Sí. Podríem aproximar-ho així.
Se sol dir això, que comptis un 10%
més. Un 10% de l'import que estàs demanant d'hipoteca, que és una gran quantitat.
Clar. I tant.
Sí, sí. I aleshores, doncs, arran d'aquesta sentència, doncs, es va començar a discutir quin era el termini per poder reclamar. Aleshores, clar, les persones que van començar a presentar reclamacions a la seva entitat bancària doncs van començar a rebre respostes, no?, de que el termini doncs, havia prescrit, que ja no, perquè moltes vegades es compta, depenent, no?, es podia comptar des de... No se sabia ben bé si comptar des de que es havia fet el pagament o des de... O sigui, hi havia aquesta discussió de com...
Quina era la data, no?, el punt de partida.
I aquí hi ha hagut doncs, tot un llarg recorregut, no?, de diferents demandes que s'han anat posant.
Judicial, parlem sí, de tribunals.
Sí, sí, sí. I hi ha hagut diferents sentències i fins que vam arribar a l'any 2019, en el que sí que ja es va definir clarament quines eren les despeses que li corresponia pagar a l'entitat bancària i quines eren les que li corresponia pagar a la persona consumidora, perquè fins a l'any 2015 doncs, les pagava totalment el consumidor i després les entitats van seguir volent imputar, no?
exigint
que es pagués això. I a partir del 2019 doncs, ja no, ja ha quedat ben clar que, diguem, que les despeses de constitució, o sigui, el que seria la notaria es paga a mitges, el registre de la propietat el paga l'entitat bancària, la gestoria també la paga l'entitat bancària, si és que exigeix que hi hagi un gestor que porti la documentació al registre de la propietat, la comissió d'apertura depenent del cas, no? De si realment hi ha un estudi del tema i s'informa bé a la persona consumidora de que hi haurà aquesta comissió i l'accepta, doncs també es pot cobrar i se li pot cobrar, però si no se li ha informat, no se li hauria d'haver cobrat si no tenia aquesta informació prèvia. I quina més despesa?
La taxació, per exemple, també, si
sí, la taxació també l'ha de pagar l'entitat bancària.
I què canvia aquesta sentència europea de finals de gener? Què ve a dir?
Una miqueta el que comentava la Gavi, que el gran dubte per part de les audiències de tot Espanya, perquè és un tema que afecta a tots els consumidors de tot l'àmbit, el gran dubte i moltes sentències contradictòries de les diferents audiències provincials era saber en quin moment comença el termini perquè la persona consumidora pugui reclamar la devolució. Ja no que es declari una abusiva, perquè això, diguéssim, és imprescriptible. El fet de declarar si una clàusula és abusiva o no, sempre es pot fer, però la conseqüència econòmica, que és que tornis els diners, això sí que per normativa té un termini. Aleshores, quan comença a comptar aquell termini és la gran disputa que hi havia en els tribunals i per part de la societat en general, no? Les consumidors, evidentment, pensaven una cosa, les entitats bancàries pensaven una altra, i la gràcia d'aquesta sentència, se li plantegen molts dubtes al Tribunal Superior, al Tribunal de Justícia Europeu, però la gràcia que volem enfocar avui és que concreta que tenim la porta oberta a poder reclamar la devolució d'aquests imports que hem pagat abusivament, des que el consumidor té coneixement. O sigui, el que ve a dir aquesta sentència és que el consumidor tingui coneixement que aquella clàusula és abusiva, podrà reclamar. Comença a comptar a partir d'aquell moment el còmput, que aquí a Catalunya són 10 anys, per poder reclamar la devolució d'aquestes despeses. Això, evidentment, ho interpretem des de les associacions de consumidors, des dels organismes públics de consum, a favor dels consumidors, que quan té coneixement el consumidor? Quan
clar, com s'estipula això?
Quan un jutge declari que la teva clàusula, la de la teva hipoteca, és abusiva. Per tant, si l'entitat financera, amb aquestes reclamacions prèvies, amb aquestes mediacions que fem des dels organismes de consum, segueix mantenint que això ha prescrit o que no pertoca, s'ha de plantejar judicialment. El jutge primer declararà que aquella clàusula de la teva hipoteca és abusiva i a partir d'aquí tindries els 10 anys. Lògicament, tot el mateix procediment es demana que es declari abusiva la teva clàusula, que és en aquell moment quan tu sabràs que la teva clàusula és abusiva, i a partir d'aquí, evidentment, hi ha la connotació immediata, perquè també es demana la devolució de les despeses. Això interpretem que dona la porta oberta perquè les persones puguin presentar ja les seves reclamacions i les seves demandes, i les entitats financeres, com també que faran, no acorden amb mediació o no acorden amb reclamació prèvia aquesta devolució. Devolució de les despeses i dels interessos, d'ençà que ho hagin pagat. Vull dir, també, això és el motiu de reclamar.
Sí, sí, clar, això pot duplicar tranquil·lament, depenent dels anys que hagin passat, pot duplicar.
Pot duplicar la quantitat de despeses, exacte, amb els interessos legals del diner aplicat a aquella quantitat. El que recomanem a les persones, reclameu, si no ho heu fet fins ara, reclameu els serveis d'atenció al client de les companyies.
La consigna és reclamar?
Reclamar, de nou, encara si ho hagin fet, tornem a reprendre aquest tema, arrel d'aquesta sentència, reclameu les entitats financeres, si no, perquè majoritàriament segueixen, jo penso que ja haurien d'aprendre, ja haurien de començar a tornar, aquesta, perquè és un tema que des del 2015, com deia la Gavi, s'està tractant. I els jutges estan a favor, vull dir que saben que acabaran, si la persona continua la seva reclamació i fa tot el seu camí, acabarà aconseguint aquesta devolució. La via reclamació prèvia a l'entitat, nosaltres des dels organismes de consum podem fer mediació amb les entitats també per intentar solucionar el tema, i si no, doncs recomanem via judicial, que aquí entra una miqueta el nostre company, que avui ha presentat una miqueta més també la via judicial, que des de la seva associació ho porten endavant, i recomanem a la gent que si no ho aconseguin per aquests camins, doncs que tirin endavant per via judicial.
Hi ha hagut un allau de persones interessades a reclamar o no? Perquè intuïm que el camí és llarg i no és fàcil.
El camí, el problema que hem tingut les persones consumidores com a tal és que, com va dir un jutge del Mercantil de Barcelona, que el legislador legisla amb més intenció que cert en aquest cas. Però ens trobem que els jutjats, la gran majoria, estan a favor del consumidor. Això és innegable. Què passa? Ens hem trobat amb uns canvis jurisprudencials d'aquí, des de que va començar tot això el 2015, com deia la Gavi, fins a data d'avui, i que això seguirà canviant. Ara tenim l'avantatge de poder seguir reclamant, gràcies al TJUE, que ens ha donat una miqueta més d'aire per poder fer totes aquestes demandes. Nosaltres, com a associació de consumidors, doncs aquí a Vilafranca estem veient molta gent que vol reclamar, molta gent que es pensava dir no ho faig perquè és que és molt feixuc tot això, enfrontar-se al banc, però quan veu que pot anar a un servei de consum, ja sigui l'Asomix o una associació de consumidors, i ho pot anar reclamant sense preocupar-se de dir és que he d'estar a sobre de tot això i tal, el consumidor és més proclive a reclamar. Aquí a Vilafranca, des de que nosaltres vàrem informar amb l'amic de Vilafranca, amb el Consell Comarcal, les nostres demandes col·lectives, hem tingut un bon allau de gent que ens ha vingut a preguntar i fins i tot a contractar per poder presentar-se a les nostres demandes col·lectives.
Ara has dit una paraula clau. Contractar. Sí. Té cost presentar una demanda? col·lectiva o individual?
A veure, jo puc parlar per la meva entitat. Nosaltres el que fem quan una persona es presenta per presentar-se a la demanda col·lectiva, els hi cobrem els 400 euros, que són els honoraris d'advocat i procurador que ens demanen, que es retorna al consumidor una vegada s'ha guanyat el cas amb costes. I l'associació s'emporta el 15% del que es recuperi, de la quantitat que es recuperi. Això sí, sempre demanem que la persona es faci sòcia de l'entitat perquè, com a associació de consumidors, si volem representar i defensar els interessos d'una persona consumidora, aquesta s'ha de fer sòcia de l'entitat per llei.
Quin cost té fer-se soci?
60 a l'any, 60 euros a l'any. Quin avantatge té una associació de consumidors envers d'anar per un advocat privat? Que això sempre ho informo als consumidors. Que en l'hipotètic cas de que un procediment, sigui el que sigui, ja sigui aquest de despeses o sigui qualsevol tema de consum que es porti al jutjat, en cas de perdre, el consumidor entén que se li ha de condemnar en costes en cas de perdre. L'associació de consumidors, com és la que demanda i té aquest dret a justícia gratuïta, el consumidor en cas de perdre no perd com a tal, no li condemnarien en costes, condemnarien a l'associació i l'associació s'aprofita d'aquesta justícia gratuïta per evitar que el consumidor quedi malmès en cas d'una hipotètica sentència desestimatòria. Tot i així, nosaltres sempre fem lo possible per guanyar.
Perquè malgrat totes aquestes sentències i aquesta darrera, no tens garantit al 100% que si agafes aquest camí acabis guanyant. Et pots trobar amb un jutge que t'ho denegui?
En cap procediment es pot dir que un cas estigui 100% guanyat. En cap cas. Jo, quan em ve qualsevol persona per qualsevol tema de consum, sempre l'aviso. Anar al jutjat és com jugar al pòquer. Pots guanyar, pots perdre, però no et puc dir 100% està guanyat. Et puc dir que farem tot el possible per defensar els teus drets. Això sí. I ens trobem que la gran majoria de la jurisprudència que tenim actualment és favorable al consumidor. O sigui, tenim un bon punt de partida. Clar, si estiguéssim parlant d'un altre tema de consum diferent a aquest, sí que diria, hem de veure-ho amb molta calma. Però sent un tema tan judicialitzat, amb tanta jurisprudència, la gran majoria de casos es guanyen.
Sí, de fet jo puc ser testimoni que jo vaig presentar el cas a través d'una associació de consumidors. En aquest cas no era Aquabae perquè no ens coneixíem, no estàveu a Vilafranca encara no. I l'any 2021 i bé, a mi el mes d'octubre de l'any passat ja vaig tenir la sentència, això sí, vaig trigar 2 anys i mig a tenir-la, però tinc una sentència estimatòria pel tema de les despeses hipotecàries i bé, el que passa que encara no he cobrat. Però
vaja. Es fa llarg i feixuc.
Van condemnar a l'entitat a pagar, a retornar les despeses més l'interès legal.
Acabarà cobrant.
Sí, acabarà cobrant, tot i executar la sentència. L'únic que he de dir una cosa amb aquest tema. Molts advocats i advocades d'arran del país sempre portaven aquest tipus de casos als coneguts com a jutjats especialitzats. O sigui, aquí a Barcelona teníem el 50 bis i seguim tenint...
Sí, era el meu.
Segons el Consell General del Poder Judicial, els hi deien jutjats exclusius i excloients. Ara ja no són ni excloients ni exclusius. Bueno,
sí. Això que... què volia dir?
Això volia dir que quan un cas es portava de consum a qualsevol jutjat, per nassos hauria d'anar a aquest jutjat. Però, clar, com a societat consumidor sempre hem defensat que això va en contra del que diu Europa. Europa diu que les demandes de consumidor s'han de presentar al domicili del consumidor. Excepte si es presenta per una demanda col·lectiva que abans es presentava al jutjat mercantil i ara a qualsevol primera instància. Nosaltres es presentem aquí entre Vilafranca i Vilanova, depenent d'on sigui la persona, pitos i flautes. Però, clar, la majoria d'advocats i advocades portaven aquest tipus de casos en jutjats que estaven supercol·lapsats. Clar, per això la Gavi, per exemple, ha tardat tant de temps en tindre una sentència estimatòria, perquè aquests jutjats porten igual aproximadament unes 4.000-5.000 causes segur. Clar, això fa que un jutjat que només té els seus funcionaris, els seus jutges, el seu secretari judicial, bueno, el lletrat de l'administració de justícia, vagi amb el ritme que va. Clar, nosaltres portant-ho, per exemple, jutjats com Vilanova o Vilafranca, igual tenim una sentència aproximadament 8-9 mesos vista des que es presenta la demanda. Ara amb les demandes col·lectives estem provant, però veiem que estan anant amb la mateixa celeritat.
Però en aquest tema penso que ja en general, en temes de consum, una mica de les entitats i les empreses juguen amb això, una mica com la justícia és lenta, això veiem tots, reclamar sembla feixuc, tot i que realment és fàcil, només fas una reunió, portar la teva documentació, a partir d'aquí el procés t'ho portaria a l'associació de consumidors. És una mica el reclam de que les persones en temes de consum no només ens queixem, que sempre ho diem, sinó fem els passos que toca. Sí que és llarg, sí que és costós, sí que potser, mira, la Gavi tenim un exemple aquí, no? Que encara no ha cobrat els seus diners que li pertoquen, també perquè les entitats van allargant sempre que poden, al màxim, l'últim instant. Però tot i així, per justícia, per social, no? Per una justícia social, perquè no està bé aquestes coses. Igual que ells ens estan, les entitats financeres o aquestes macroempreses grans, estan abusant moltes vegades dels consumidors i ens veiem allà, és no perdre el camí. I si s'han de ser 5 anys, són 5 anys. I si són 3, 3. Però no perdre aquest objectiu, no perdre aquestes ganes de canviar les coses i reivindiquem aquesta reclamació i fer els passos que calgui.
Jaume, Miquel, deies que ACU Abai esteu trigant uns 8-9 mesos anant al mercantil,
sí,
de Vilafranca o de Vilanova.
Les primeres instàncies, sí.
I això amb tenir sentència.
Sí.
I en cobrar el consumidor, quan més es triga?
A veure, normalment, quan tenim ja una sentència que és estimatòria i ja és ferma, és qüestió de presentar el que es diu una demanda d'execució de sentència. I depenent del jutjat, jo he vist que en 2-3 mesos aproximadament, una vegada que la sentència és ferma, s'ha començat a cobrar. És més, l'avantatge que té el consumidor, que quan es presenta una execució de títols d'aquest tipus, el banc té diners. O sigui, se li pot embargar la quantia total. Que això
sí,
en
sí,
un...
han tingut uns beneficis aquest 2023.
Sí, no. Això donaria per un debat increïble. Però, clar, això li va passar, ens va passar en un cas contra CTLM, que, clar, vam demanar l'execució de sentència. I quan es demana l'execució de sentència, sempre es demana veure quins són els béns que es poden embargar. I, clar, quan et trobes que, per exemple, el banc CTLM té una compta amb 9 milions d'euros aproximadament, doncs dius, es pot embargar tot totalment, tranquil·lament, sense que hi hagi cap problema. Per això, una vegada que ja es té una sentència ferma, o com fem nosaltres, que si el banc presenta un recurs d'apel·lació sobre una part de la sentència, doncs presentem el que es diu una execució provisional i reclamem aquesta banda que no ha sigut apel·lada pel banc. I ja es pot començar a cobrar, tot i que el procediment segueixi a l'audiència provincial.
Sí, realment sembla mentida, no?, que hagi de costar tant. No?
És farragós i, a més, clar, avances més de 400 euros d'entrada. Sí, jo penso que això és un hàndicap, també.
Sí. Però, clar, són les despeses realment que hi ha i s'ho plantegen com a associació de consumidors, recuperes aquests diners, és el que estàvem parlant. Que, tant de bo la justícia fos immediata, tant de bo tinguéssim entitats i estigués tot el panorama, no?, muntat, perquè les persones, o saps, quan tens un frau, quan tens algun abús, evidentment que això sigui el mínim. No? Per això, en altres àmbits, com són arbitratge de consum, que ara no entrarem en aquest tema, hi ha procediments molt més àgils, però, clar, tenim sempre les grans empreses, perquè amb empreses petites normalment les reclamacions són molt més àgils, en realitat, i moltes vegades arribes a acords previs. Aquestes grans estructures com la banca, t'estàs enfrontant amb la banca, clar, t'estaran fins l'últim instant, et portaran a l'últim moment, forma part del seu joc. O sigui, si has d'avançar uns diners per cobrir les despeses, lògicament hi ha una feina darrere, hi ha una feina d'advocat, hi ha una feina de procurador, hi ha unes despeses que et marquen així, però ho recuperes, ja ho estan plantejant ells, que després amb la condemna en costes, que hi haurà condemna en costes, l'entitat ho recuperarà en aquests diners, ells recuperarien els diners i tornarien al seu associat, no?, aquesta quota. O sigui, és animar la gent a que no es quedin amb la part negativa de dir, ostres, trigaré temps, m'he de gastar 400 euros, vés a saber. O sigui, no pensem això, pensem en la quantitat que acabarem recuperant, i insisteixo en els interessos, perquè, bueno, és el benefici, no?, que et portes, diguéssim, de respecte al que tu vas tenir de despesa, i és la pèrdua de l'entitat. Que les entitats, si fossin una mica intel·ligents, com a mínim intentarien pactar, et torna una part, els interessos els deixem, intentarien negociar ara.
I ni això.
Potser s'estalviarien els interessos, podria haver-hi gent que
acceptaria el tracte,
no?
I ni amb
això estan oberts. Que no vulguin entrar a mediar i que vulguin que hagis de fer tot aquest recorregut, no?, tot aquest periple per poder recuperar el que és teu, perquè al final hi ha hagut una sentència que diu que això és abusiu, no?
És abusiu, ho sabien.
I que, a més a més, el Tribunal de Justícia Europeu també reconeix que hi ha aquesta situació d'inferioritat de la persona consumidora, no?, respecte de l'entitat bancària, perquè és evident que no tens, quan tu vas a contractar aquests productes, no tens ni la informació ni la capacitat de negociació que poden tenir ells, no?, com a entitat bancària. Ells et fan signar una clàusula preestablerta que tu no has negociat i que t'has d'adherir, sí o sí, i que si vols els diners l'has d'acceptar. i si no, no te'ls donen. Aleshores, clar, haver d'arribar a aquest punt, no? D'haver de fer de que tot i haver aquestes sentències hagis de fer tot aquest procediment per poder cobrar...
La veritat és que dona vergonya, és... dona molta vergonya.
Sí, realment és espanós.
Uh-huh. Aquesta sentència, he llegit que té molta transcendència, no sé si anirà més enllà d'aquestes despeses hipotecàries que avui abordem, la sentència europea?
A veure, el tema és que aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no es centra en la tipologia d'aquesta clàusula, sinó que es centra en qualsevol clàusula abusiva. Clar, si tu tens un contracte, sigui del tipus que sigui, sigui una hipoteca, sigui un contracte amb un professional, el que sigui, i té una clàusula abusiva per la qual se li han de retornar uns diners a la persona consumidora, és aplicable, 100%. Perquè la llei no distingeix, en aquest cas, entre consumidors, si hi ha una llei de consumidors per hipoteques o si hi ha una llei de consumidors per contractes. És tot genèric. Per tal, quan es tracta un tema d'un contracte, aquesta sentència és vinculant 100%.
Heu estat molt clars i molt entenedors i molt contundents. Toca reclamar. Avui hem fet un tastet del que serà aquesta xerrada informativa. Recordeu-nos dia, hora i com s'hi pot accedir.
Sí, serà el dimecres dia 13 de març a dos quarts de set a la sala d'actes de l'Escorxador de Vilafranca. I allà ens trobareu. Estarem els tres una altra vegada. I allà mirarem d'exposar també el tema i aclarir els dubtes, sobretot, que puguin plantejar...
Dels assistents, sí, perquè estem parlant en genèric, però després cada cau és un món, no? Moltes persones ens adreçant aquests dies per preguntar, doncs donarem l'oportunitat de posar-lo en comú en aquella xerrada i convidem a tothom a presentar-s'hi.
I a banda d'aquesta xerrada informativa del proper 13 de març, Jaume Miquel, on està la seu d'AcuaBae a Vilafranca, si algú es vol adreçar a vosaltres i sumar-se a aquesta demanda col·lectiva?
Si hi ha persones que estiguin interessades, nosaltres estem al carrer Progrés 16, a l'Entresol. La gent pot veure que hi ha una pancarta gegant que diu AcuaBae Catalunya, però també ens pot trobar a les xarxes socials, a la nostra pàgina web www.acu-abae.cat, i trucar-nos al 93-000-8808.
Doncs moltes gràcies a tots tres, Gavi Giral, Mònica Caballero i Jaume Miquel Ruiz.
Gràcies a tu.
Segur que ho petareu aquest proper 13 de març i que des d'aquests micros haureu animat a molts consumidors a demandar. Gràcies, que vagi bé.
Bon dia.
Gràcies. Bon dia.
Penedès en xarxa.